Ràdio Sabadell, Estanyeix de Lila.
He d'aconseguir baixar fins a la talla 36, no vull que em vegin sense maquillatge, mira, va sense depilar, et veig molt guapa, t'has aprimat, està grassa perquè no es cuida. Són comentaris que hem sentit segur a totes nosaltres en algun moment de la nostra vida. Marta Pontnou, assessora d'imatge i escriptora sabadellenca, bon dia.
Bon dia.
Són els comentaris que hem d'aguantar, no?
Són els comentaris que ens fem nosaltres mateixes, que això encara és pitjor. O sigui, són els comentaris que les nostres mares, germanes, les nostres filles, personatges com Shakira o qualsevol persona s'ha fet en algun moment de la vida, i el pitjor de tot és que ens els fem nosaltres mateixes i ens els fem davant de les nostres criatures, i aquesta és una forma més de violència, i per això vull, no, vull témer, una forma més de violència és aquesta pressió estètica que exercim.
Aquesta pressió estètica, per posar una mica en context, és un concepte potser que des de fa poc temps s'està utilitzant, però que al final és una cosa que estava aquí, latent.
I ha sigut sempre, i ara, gràcies a moviments feministes, aquests que algú no reconeix, però els moviments feministes i, sobretot, i també la lluita LGTBIQ+, i moltes d'altres lluites ens han fet posar-hi un nom, i al final les coses que tenen nom és quan comencen a prendre forma per poder-hi lluitar. Llavors, tota la vida hem sentit les nostres àvies, les nostres besàvies, posa't talons, això sempre s'ha fet així, estàs més guapa, han anat canviant potser les formes dels cossos o el paradigma una mica de
cos normatiu,
de cos normatiu o de cos de bellesa, no? De l'estàndard de bellesa, però sempre hi ha hagut un estàndard de bellesa que, si no has encaixat per mida o per voluntat en aquest estàndard de bellesa al llarg de la teva vida, doncs has tingut molts problemes, i això ve des de que som persones i que tenim consciència del propi cos.
I què podem fer per combatre-ho?
Mira, hi ha d'haver la lluita ha de ser transversal, ha de ser des de les institucions, des de l'escola, des de les xarxes socials, des de la política, des de la publicitat, de la comunicació, però després hi ha una cosa, no? I nosaltres què podem fer? Per mi és bàsic canviar el llenguatge. Una cosa que sí podem fer, perquè clar, sempre demanar que canviïn els altres, no? Bueno, doncs feu alguna cosa des de l'educació, feu alguna cosa des de la política, d'acord? Tothom hi ha de fer, però nosaltres què podem fer-hi? I és canviar aquest llenguatge, aquesta manera de torturar-nos els cossos, aquestes frases que sembla que no facin mal, ai, que guapa que estàs, que t'has aprimat, no? A tu, per exemple, que ets adulta i jo et dic que això no t'afecta, a mi tampoc, perquè jo ja he passat les meves coses, però tens una criatura al costat que et trobes no, que amb qui t'has trobat per la Rambla i ho estàs sentint, i aquesta criatura potser, per exemple, té problemes d'un trastorn de conducta alimentària o potser no en té cap, i llavors comença a prendre...
L'estem
induint a que té consciència de que aquell cos és vàlid perquè està prim. O sigui que comencem a dir-li que hi ha un sol tipus de cos vàlid, que és el que està prim. Ningú li diu, ostres, que estàs guapa, t'has engreixat. Llavors ja els estem no, posant al cap un concepte que és la grassofòbia, que això sempre hi ha sigut, i que anirà perpetuant tota una mera de conductes errònies al llarg del seu creixement.
I aquests joves són els més vulnerables també per la irrupció de les xarxes socials, on reben molts inputs, molts missatges, i a vegades no tenen la maduresa suficient com per saber a què fer cas i a què no, no?
Sí, fins i tot ens afecta a nosaltres, que ja som persones adultes, qualsevol missatge a les xarxes o seguir segons quins perfils, que veus aquestes, no, mares d'adultes sempre perfectes, sempre que arriben a temps dels llocs, sempre van blanques, impolutes, sense taques, no? Doncs si ens afecta a nosaltres, imagina't algú amb un cervell que encara no està madurat del tot i que no té una autoestima formada. És important... és impossible posar valles a les xarxes socials i a tota la informació que tenen, però sí que és possible posar-los més referents. Llavors, la nostra obligació com a pares i mares és que aquestes criatures tinguin més referents. I això de dir, d'acord, jo deixo tenir TikTok, però només et demano que segueixis aquest referent, perquè resulta que hi ha models amb vitiligo, models que els hi falta una cama, models, o és igual, qualsevol persona que s'estigui fent un skin care, que ara s'està molt de moda, doncs que té grans, que té eczemes a la cara, perquè ells tinguin l'educació i l'ull acostumat a que hi hagi una diversitat. Llavors, només amb això farà que ells no es frustrin amb les seves diversitats, perquè al final no són problemes, sinó que són cossos diversos.
De fet, l'altre dia llegia que està sorgint com un nou fan, la cosmecorexia, que és que cada cop noies més joves acudeixen a les botigues de cosmètics per fer-se tractaments per la pell, que al final amb 9 o 10 anys això no és necessari.
No és necessari, però per mi no és el problema. O sigui, que ara les xarxes a les criatures de 10 anys els hi facin molta gràcia fer-se un skincare és perquè estan veient els referents, els seus referents que ho estan fent, que són les xarxes. Nosaltres també cantàvem quan érem petites barbaritats de cançons, no? de sopa de cabra o de sau, o de l'exambusto, de vaig matar, no? Vaig veure amb la seva sang, i ho cantàvem, i també era molt perillós. Jo crec que és més perillós cantar segons quina cançó que fer una neteja especial amb 10 anys. El perill és... mentre tu tinguis, li expliquis bé, la base és l'educació. Si tu li dius a la teva criatura, d'acord, estàs mirant un skincare, això és cures, tu tens una pell de nena petita, què vols fer-ho? No hi ha cap mal, perquè al final és una rutina de neteja. Llavors, doncs anem a buscar productes per la teva edat. Mira, doncs comprem un sabó per rentar-te la cara, un hidratant, tots els nens petits quan neixen els hi posem hidratant a la cara, no? Doncs un labial protector, una crema de sol, ensenyem-los-hi, no? Orientem-ho, agafem això que ells volen, que imiten els grans, tota la vida les adolescents, els joves han volgut imitar les persones grans, però adequem-los a la seva edat. Així elles, el que s'ha d'estar és alerta que no agafin actituds d'autoodi, que no diguin jo no vull sortir perquè tinc una arruga, per exemple, que no un plec, o una piga, o una piga, o una taca, o una taca de naixement, o uns grans, no? Que llavors diguin, és que no vull sortir de casa, que jo ho he sentit, adolescents, no vull sortir de casa, mira quina cara, mira quin fàstic. O sigui, s'ha de controlar els autoodis, però la resta, que ara tinguin aquests nous referents, doncs el món evoluciona.
Bueno, també són modes, no? Vull dir,
són
ara
modes,
tenim aquesta moda i potser...
Llavors posem una miqueta el focus, controlem una mica què fan les nostres criatures, donem-los les portes i els productes adequats i, escolta, no criminalitzem tot com, no? Ai, que perillós tot, que tanqui les xarxes. És que serà impossible. Agafaran un altre referent.
I una mica per treure'ns aquest llast, aquesta pressió, per alliberar-nos d'alguna manera, perquè al final això és alliberar-se també com a dona, no? Treure's aquesta pressió estètica de sobre, que cadascú al final sigui lliure
és que ens costarà moltíssim, perquè és un problema estructural, és un problema de patriarcat que ens ha dictat quins són els estàndards de bellesa. Jo mateixa tinc la pressió estètica que m'esbofega i que ja tinc uns conceptes i el cap menjat per la patriarcat. Llavors no hi puc lluitar. Hi ha coses que hi sucumbeixo perquè és que no puc lluitar-hi ja. Però llavors, què hem de fer? Això que et dic, vigilar el llenguatge, mossegar-nos la llengua cada cop que veiem una criatura, no? I diem, ai, diríem, que alta que està, no? Perquè igual la del costat és la seva cosina que té la mateixa edat i no creix perquè ja creixerà o perquè no creixerà.
Sempre
o perquè...
tenim aquest puntet també pel que fa a les criatures de competitivitat entre els pares. És que el meu fill està molt gran, és
sí.
Que ha parlat en un any.
Només tenim tendència a parlar de lo que va per sobre, no? Del que els hi toca. Oh, és que ja fa un 25 de peu i en té un 23. Però en canvi no van al revés, perquè clar, està demostrat que la canalla, no, volen que siguin alts, més grossos, que tots després durant l'adolescència no els cosifiquis, llavors no els cosifiquis.
Clar, però és que ja els estem imprimint aquesta pressió.
Però quan fem servir els adjectius de és baixeta, ai, és baixeta, o és grasseta, però ningú diu, hòstia, ets el teta, ningú diu el teta, no? Per què? Perquè està considerat que ser alt com a criatura està bé, però ser baix, doncs, ai, pobreta, és baixeta. Llavors, cuidem tots els adjectius, mosseguem-nos molt la llengua, preguntem-los i quan veiem a la canalla per les seves activitats extraescolars, pels seus gustos, per les seves aficions, i deixem estar de posar adjectius al seu esperit, perquè amb això hi anirem guanyant, jo crec que bastant.
Marta, et deixem marxar.
Sí.
Et demanem disculpes perquè
no,
t'he d'esperar.
No, no passa res, no. Tinc temps.
Però... Ja es veia venir que massa contingut per 4 hores. Ens faltarien 6 o 8.
Sí, no pateixis. Ja he vist que el debat ha sigut acalorat.
Sí, hi ha hagut moments de tensió, però al final volíem que vingués
tothom.
Representació del que és també la realitat de la ciutat, perquè el consistori yeah. És com és.
És com és i el que hi ha.
Nosaltres no silenciem ningú, diguéssim.
Molt bé, no, em sembla molt bé.
Va, consellets pràctics.
Consellets pràctics.
Divertits perquè la gent es tregui... Preciós.
Mira, primer de tot els talons. Aquesta falsa creença que tenim dels talons, no, que els talons estilitzen, fa la cama fina,
queden estupendos.
No, No, amb els talons només el que fem és caminar malament i ens fa mal els peus, ens destrossem l'esquena i no fan, vull dir, som la mateixa persona, o sigui, perquè portem uns talons no se'ns veu més prima, som les mateixes. Llavors, què fa? Que s'han inventat, no? També tota aquesta tradició de la moda i que sempre han estat dirigida per senyors, perquè nosaltres anem incòmodes, perquè ens preocupem pels peus, perquè una festa l'abandonem abans, marxem abans d'una festa.
Home,
perquè
sí,
d'això.
I el casament sempre portes a les planes perquè no aguantes tota la nit.
Per tant, la meva solució és, escolteu, compreu-vos unes bambes mones, unes botes que hi vagin bé amb el vestit i trenquem aquest estereotip i llavors així farem que aguantarem fins al final les festes, ballarem com tots, serem les més divertides i no ens farem petites. El mateix, fer-nos petites a les fotografies, com que totes ens han dit que s'ha de sortir prim, s'ha de sortir estilitzat, s'ha de sortir perfecte a la foto, a les fotos amb els homes ens fem petites, ens posem de costat, ens posem de darrere. I això què fem, no? Invisibilitzar-nos més. Escolta, oi que als homes no els costa res posar-se aquelles fotos amb les cames obertes,
Exacte.
Allà? Doncs fem una foto també, no passa res. Fem una foto també amb les cames obertes, no? De dir, hòstia, no?
Que
què està
mínim,
passant aquí?
Que com a l'altra banda es preguntin alguna cosa també.
Que es preguntin alguna cosa, o sigui, mor a consens. I no vull sentir cap home dir, bueno, però els homes també patim pressió estètica. Mira, sí, d'acord, com la lluita feminista. Ho deia l'Enar Conache, que és l'Enar Álvarez a les xarxes, deia, la lluita feminista i la pressió estètica, ja hi afegeixo, és l'única lluita que el bàndol oprimit s'hi guanya i guanyarà l'opressor, no? Perquè, d'acord, si nosaltres aconseguim coses amb la lluita de la pressió estètica, els homes també hi guanyaran. Per tant, imagina't si som bones, que ells també guanyaran.
Ah, de fet, l'esport també pot ser una altra branca d'aquesta pressió estètica, perquè l'esport mal entès també es pot convertir en... Bé, hi ha fenòmens com la vigorexia i totes aquestes coses, no? D'anar al gimnàs contínuament...
I, o els uniformes, els equipaments esportius d'equipació que són diferents entre dones i homes... El vòlei, per exemple, han de portar unes malles molt curtes i molt arrapades i tot això és pressió estètica, que això, no? Fins que no hi posem nom no ens n'adonem que ens està atacant per totes les bandes, perquè és una cosa, és una manera de fer-nos febles, però mentre ens tenen preocupades de si passes, de si ens aprim, de si queda bé o no així, ells estan pensant en fer-ho bé. O sigui, tu ara estàs aquí i penses, bueno, si ara hi hagués una càmera i això es gravés, a veure que surti bé, que no em surti molt tal, que l'esquena es vegi bé, que estigui ben pentinada, que vagi ben maquillada, i en canvi ells estan aquí només pensant a fer-ho bé. Llavors, així ens tenen distretes. Clar, tenen la sort que com que nosaltres ens
podem fer més coses alhora.
Exacte, podem estar pendents de tot, però ells, això ja de moment, aquesta part del cervell ja no la necessiten utilitzar. Poden estar descansant.
El 8M a Ràdio Sabadell.